Les 6 i 7 minuts i us haig d'explicar el que està passant a l'estudi perquè m'ho faig a sobre, si no ho explico, rebento i això segur que és dolent pel meu cos. Senyor Turà, vostè avui s'està mimetitzant amb la nostra convidada, li ha deixat el barret, les ulleres i acabem de penjar una foto a Twitter.
Sota un mitjan d'això que deies tu.
Clar, hem dit, si hem de somatitzar, fem-ho ben fet.
El pelillo no, eh?
No, l'escuradents que es quedi.
No el guardo.
Això és molt personal.
Sí, si vols en tinc també, eh?
Una cosa són els barrets, que tenen moltes connotacions, però...
La Mercedes Milà va acabar claudicant i en va agafar un dia. Sí, sí, va dir, mira, doncs ja te'l va demanar, de fet.
No va demanar ell,
eh? Sí. Ah, és un altre personatge.
Anem a parlar d'un tema que ens afecta a tots. Per tant, ja sabeu que si voleu fer-nos alguna consulta o voleu aprofundir en algun tema, podeu marcar el telèfon 93207474. Perquè el primer dia de vacances, a vegades, quan estem nerviosos, quan tenim un problema, quan estem a punt de fer un canvi, quan no sabem què ens portarà al futur, una discussió, una mala notícia, totes aquestes situacions es poden transformar en petites malalties o molèsties com mals de cap, mals d'esquena, problemes digestius... Això diuen que moltes vegades ens passa perquè somatitzem les emocions. Però què vol dir exactament somatitzar i per què ens passa? Aquest és el tema que volem tractar amb la doctora Carme Martorell i en el qual us animem a participar si teniu dubtes o voleu fer-li consultes. Carme, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
La doctora Martorell és llicenciada en Medicina, Cirurgia i diplomada en acupuntura. És màster en acupuntura per la Universitat Autònoma de Barcelona, professora de màster d'acupuntura per metges de l'Autònoma, una especialitat que practica des de fa molts anys i en la qual és molt reconeguda a casa nostra, eh? Aquestes ulleres han passat per unes mans.
Així? Sí. No, deixi'm guanyar en calet, truco aquestes ulleres.
Carme, fixa't que només hem posat exemples de coses negatives, eh? No sé si ho hem fet bé, això.
Sí, heu posat exemples de coses negatives i, a més, heu posat exemples de coses en futur, quan jo gairebé diria que quan comencen les vacances el que normalment eclosiona són les coses que un ha anat acumulant durant el període de feina. Uh-huh. I, per tant, és més probable que les vacances no te'n petis pel fet de les coses que tens per venir, sinó per les coses que has estat sostenint, contenint, somatitzant.
Això vol dir que quan estem bé, quan som feliços, quan no ens preocupa res, és més probable que també ens trobem bé?
Clar, si mires benestar, no? Sentir-se bé o estar bé, és un procés que de fet afecta la ment i el cos. És, és una sensació global, comuna. Tu no pots sentir-te emocionalment bé quan físicament estàs malalt o et trobes malament o tens un dolor. No pot ser. Però a l'inrevés, tampoc et sents físicament bé quan hi ha algú que psíquicament t'afecta, perquè de fet les emocions no són idees al cap. Són sensacions,
estats.
Fins a cert punt físiques, sí, sí, però físiques, que transiten pel cos. O sigui, tu quan tens una pena, per exemple, sents una opressió al pit, o quan sents angoixa pots sentir una sensació al cor o una sensació de neguit. Les emocions no són idees, són percepcions. D'alguna cosa que s'està movent a dintre o que intenta moure's a dintre.
Ara ja ho entenc, això de la somatització. Ah, perquè a mi em passa a vegades que quan m'emprenyo no m'emprenyo gaire. Per sort, vull dir, soc bastant tranquil·let. Però a vegades m'emprenyo al cap d'una setmana se m'agafen un estibantós aquí darrere el clatell i això
Somatització.
Això dic jo.
Humanitzacions, vols dir, no?
Clar, perquè d'humans, no? Ve de la paraula humans.
Clar, no venia d'aquí, però ell ho ha dit d'aquesta manera i em semblava molt adequada.
Clar, i com a intel·ligents que hauríem de ser...
Sí, però ell ha dit una cosa que em sembla que s'hauria de matitzar. A la zona del clatell, a la zona del coll, transiten... molts meridians, si és que parlem en termes d'acupuntura, però hi han dues reaccions bàsiques que estan a nivell del clatell. Una és, imagineu-vos un animal que està a punt de menjar-se'l, perquè ja és una presa, no? Aquest animal es tensa, però es tensa d'una manera amb por i defensiva, i aquesta tensió és molt una tensió molt central al clatell, i sobretot amb paciència és el que impedeix o dificulta o empitjora amb la flexoextensió del coll. Mentre que la tensió per estrès, per impotència, per emprenyada, per sobrecàrrega, és una tensió normalment més lateral, que afecta
aquí.
Més... Exacte, com la que tu estàs descrivint ara,
aquesta.
Afecta més el que tu has dit. L'emprenyada és més a la lateralització del coll. O sigui, per tant, ja d'entrada, a nivells energètics, ja tens una guia per començar a veure, per creuades amb moltes altres coses, però què és el que està succeint, que emergeix en superfície amb aquesta punta de l'iceberg, però que sota té moltes altres coses que un ha estat sostenint fins que arriba un punt en què peta. Per exemple, abans de vacances.
Clar. A vegades no en som conscients de tot això, perquè vas acumulant i tu et penses que estàs bé i arriba un moment donat que dius, a veure, fem anàlisi, escoltem el cos, que és una cosa que sovint tampoc fem, no? Escoltar el cos, adonar-nos-en de què portem, no? A les esquenes. Perquè,
a les esquenes?
Sí. Clar, ja està, ja ho hem dit. El llenguatge és...
Tot està lligadet.
Però quan ho portes a les esquenes no és igual que quan ho portes al cor o quan et fa mal el fetge. És... El mateix llenguatge també està indicant a quina zona o de quina manera ho estàs carregant i, per tant, hi ha analogies amb les quals ressonen les coses i altres en altres indrets del cos.
I com a intel·ligents que hauríem de ser, podríem arribar-ho a prevenir o depèn de cada persona?
Si cada persona es coneix i en la mesura en què cada persona es va descobrint i reconeixent, cada vegada pot tenir més elements per preveure quan i com petarà. Sovint, la gent de l'entorn que t'estima, que són els que tenen... La proximitat és una... Quan la proximitat està acompanyada d'empatia, és una... Per exemple, la del terapeuta, o la de l'amic, o la del company, és una molt bona distància per ajudar algú, perquè estàs prou a prop i prou implicat com per veure i entendre el que està sentint l'altre, i al mateix temps no estàs a tindre, i per tant tens una perspectiva que a un mateix li resulta difícil.
Conclusió, escolta el que et diu la teva parella perquè a vegades té aquesta perspectiva, justament.
No faig cas d'això, perquè quan la parella em parla d'algú, primer he de pensar què li està passant a la parella, també. Perquè la parella no és una paret neutra, és una altra persona que pensa i sent per si mateix i té les seves pròpies projeccions. Per tant, pots tenir en compte el que diu la teva parella i si això ressona amb una cosa interna teva i tu reconeixes que això que t'ha dit la teva parella et sembla que et fa mal o que t'ha tocat o que és probable que tinguis raó. No... Segur, però probable.
Avui, al costat de la doctora Carme Martorell, somatitzem les emocions. Tot i que ja fa molt temps que a casa nostra sentim...
Al costat i junt i sense.
Davant, darrere, a dalt i a baix. Tot i que fa molt temps que a casa nostra sentim a parlar de l'acupuntura. Potser hi ha persones que encara no saben com treballar aquesta branca de la medicina, o això li sembla una pseudociència. Ens pots explicar breument, perquè entenc que és llarg i extens i fins i tot motor vital... Quin és l'enfocament que treballa l'acupuntura?
Home, l'home és un ser complex, no? I la vida té aspectes molt, molt bàsics i molt obvis i molt subtils, no? Que són universals. I cada cultura intenta esbrinar què ens passa a nosaltres i explicar-ho amb un llenguatge propi, no? La medicina xinesa va definir els trajectes de el que en deien Jing, que s'ha traduït per meridians, que són unes línies de ressonància en el cos de fenòmens analògics. És curiós perquè l'ideograma Jing, que defineix els meridians d'acupuntura, fixeu-vos que els meridians són línies verticals en el globus terraqui i també significa allò que prové del cel, no? Les grans lleis que regeixen el nostre funcionament. I per tant, en els meridians d'acupuntura, que són els que estan representant analògicament en zones del nostre cos les grans lleis que comunament ens regeixen a tots nosaltres, ressonen tots els fenòmens que tenen a veure amb el manteniment de la nostra vida i l'expressió de la nostra vida a tots els seus àmbits. Des dels meus més somàtics,
sí,
com la defecació, fins als més espirituals.
Per poder donar una explicació de per què ens passa el que ens passa d'una manera ordenada i perquè cadascú pugui identificar d'on li ve el seu mal i saber si hi pot posar remei, la doctora Martorell ens ha dividit el cos en dues parts, no? La part del davant i la del darrere. Des del punt de vista de l'acupuntura són dues parts molt diferents o com les podem explicar?
Clar, sí, la part externa del cos, la part externa, la part posterior i la part alta del cos és la part que se'n diu yang. El yang és la, en respecte al yin, la zona lluminosa, la zona alta, la zona activa. Per tant, en les zones posteriors del cos, i això és simplificant moltíssim, en principi ressonen tots aquells fenòmens que tenen a veure amb la incapacitat de donar sortida amb això. A l'acció, o el fet, per exemple, el que tu deies abans, de sobrecarregar molt les nostres esquenes. Tu no dius que sobrecarregues les teves esquenes quan estàs patint un dolor profund perquè has perdut algú, ho dius quan estàs carregant moltes coses que activament hauries de resoldre. Llavors, això és una acció yang d'activitat, la qual tu hi ja no en pots més i carregues a les teves esquenes i pots somatitzar en problemes a les zones de l'esquena alta, sobretot.
A més, la funció postural o les postures que tenim ens donen pistes, no? Tu em deies abans just que a vegades quan t'entra algú a la consulta i veus la postura en què està...
Sí, quan jo entro a una consulta i veig si el pacient està encongit, agafant el coixí de costat i...
Com no sé, com arraulit.
Sí, arraulit. Ja penso en un tipus de terreny previ, i quan veus una altra persona, que és més freqüent amb homes, que són yang, no? Tranquil·lament estirats, la camilla boca amunt, sense tapar-se amb els braços al darrere del clatell, ja veus tota una altra constitució de partida. Uh-huh. Això no vol dir que cada persona no pugui tenir els problemes que tenim tots d'uns o altra mena, però almenys et dona un terreny en el qual és més fàcil que es pateixi o arrelin un tipus de patologies o altres.
Comencem una mica pel davant i per dalt. Parlem del cap, perquè el cap té justament les dues zones, la de davant i la de darrere, i aquí hi ha gent que té molt mal de cap. No?
Ah, sí?
En general, és un dels mans...
Sí, pensava que deies a casa vostra, no? A la nostra societat.
En general, sí, en general estem tots amb mals de cap. Tothom té mals de caps.
El cap és la zona alta i, per tant, yang. Nosaltres estem en una societat, l'occidental, en la qual jo considero que confon l'activitat amb l'acció. L'activitat és moviment, agitació, acció externa, però l'acció té molt més que veure, té una vessant que no té l'activitat, que és la interiorització, la maduració, l'aprofundiment, i per tant, nosaltres moltes vegades patim d'un excés d'activitat yang perquè no ens permetem arreplegar-nos als aspectes negatius, obscurs, passius i de descans, que ens serien convenients per un bon equilibri.
I el tractament a fer en aquesta zona, si hem de somatitzar o somatitzem en aquesta zona del cos, quin tractament és?
Jo no aplico receptes terapèutiques perquè penso que si no arribo a entendre què és el que hi ha en el fons de tot, no puc tractar adequadament el que es manifesta en superfície.
Clar.
És dir, clar...
Clar, si no he fotut una aspirineta i ja està, clar. No...
Tu podries dir, tinc mal de clatell. Si jo no sé per què, com, des de quan, ni quins eren els teus motius, ni els teus antecedents, ni sobre quin terreny rauen, no sé si tu tens un mal de clatell o un mal de cap perquè estàs carregat de feina, emprenyat i et sents impotent, o si tens un mal de clatell perquè d'alguna manera tu sents que estàs sostenint una situació que et supera, davant de la qual tu tens, per exemple, por de perdre una feina i estàs tenint una tensió al clatell des de la supervivència.
Clar,
si tractes el símptoma, pots aliviar una miqueta un dia o dos, però si no arribes al fons de la qüestió, no permets a aquella persona reequilibrar-se, relaxar-se i, per tant, alliberar-se del que l'està afectant en aquells moments.
I la cara?
Que la vida és dinàmica, a més.
També, dir, tot
avui
canvia.
Avui són les coses i demà són les altres.
I la cara? Perquè hi ha gent que té tendència a posar-se vermella o amb molta facilitat o a suar molt, per exemple. Quins altres símptomes podem tenir a la cara?
A la cara podem tenir tots els símptomes que siguin de l'esfera ocular, com conjuntivitis o nasals, com rinitis, que cada vegada venen creixendo, tics oculars, per exemple...
Sí. L'ullet va fent...
Aftes als llavis, o glossitis, inflamacions a la llengua, jo n'he vist moltes vegades per estrès. Vull dir, però també heu de tenir en compte que hi ha un equilibri entre la part alta del cos, en aquest cas la cara, i la part inferior. I les sufocacions de les dones menopàusiques, que és freqüent, no és imprescindible en les dones menopàusiques, però és molt freqüent, moltes vegades és per una manca d'energia arrelada a la part inferior, que és com si flamegés cap a la part superior.
Del coll, un clàssic, ja n'hem fet algun comentari. Baixem al pit, que també l'has remarcat molt, i penso que és important, perquè aquí hi ha coses importants. Quan algú s'angoixa, aquesta és una de les primeres parts del cos que més ho nota, no? Aquesta operació.
Què passa quan t'angoixa? Estàs fixat? Mira, crisi d'angoixa. Respirar ràpidament, taquicàrdies. Perquè el tòrax, el pit, és una zona d'intercanvi amb l'exterior. Si pensem en els pulmons, el que fem és inhalar el que hi ha fora i... alliberar el que tenim a dintre. És una zona d'intercanvi, no físic, sinó també emocional. I, per tant, el que sentim envers les persones que estimem o el que sentim quan també tenim enfado està en el cor, està a la zona del tòrax, que és d'intercanvi. Hi ha fins i tot gent que he vist que tenia asma perquè des de petits sentien que inhalaven un ambient tòxic. Hi ha dísnies, asmes, que són inspiratòries. És la persona no pot inspirar o la persona no pot aspirar. I són asmes diferents. És dir... De fet, massa ressonàncies i punts per resumir-ho amb sí. una estoneta. Però bé, almenys per donar una idea.
Anem a un dels importants, que són els peus i les cames, no? Perquè sempre s'ha dit que tot acaba en els peus, que hi ha un reflex de tot plegat o dels parts
nervioses.
Sí,
al marge de l'acupuntura, fins i tot en l'àmbit de la medicina xinesa, hi ha les reflexoteràpies sí. que estan ubicades a l'orella, a la planta del peu, fins i tot hi ha la manopuntura coreana. És a dir, hi ha zones del cos privilegiades on d'alguna manera es reflecteix el conjunt. Però si parlem de les parts del cos, les cames, fixeu-vos que gairebé sempre pateixen de fenòmens yin, de pesadesa, varius, edemes, o cames inquietes a la nit, o problemes...
Jo tinc cames inquietes.
Oh. En
sèrio? Sí.
Tindrem una conversa privada sense barret.
Sí, sí. Apa, això fa ja temps que no t'ho deien, eh?
Sí, sí.
Tindrem una conversa privada sense barret.
Ara la porto un taxi, ho fem al taxi, home.
Que aquest comprar cap a casa més ràpid.
Jo no he dit que fos una casa de barrets, he dit que tindríem una conversa sense barret.
És que... No, està molt bé, això,
sí, sí.
i tant.
Sí, és veritat, i la nit... un sacsejo.
Sí, en general és un acúmul de yin a la part baixa del cos.
De yin?
Sí, el que passa és que un símptoma en una part no et serveix de gaire informació, és com una part d'una frase. Si no tens la resta del context, la pots malinterpretar absolutament.
Clar. Hi ha un tema...
Sí.
Sí, que agradaria tocar-lo. M'agradaria fer un punt i a part... per preguntar-te per un estudi recent que has publicat a dues revistes internacionals de referència dins del camp de l'acupuntura, la revista francesa que es diu així, Acupuntura, i el Journal of Chinese Medicine, una revista anglosaxona de gran prestigi. I això per dos motius. El primer, perquè m'han dit que ets la primera metgessa de tot l'estat a publicar en aquestes revistes, per tant, l'enhorabona. I el segon, perquè el teu estudi pot sorprendre molt a la gent. Per dir-ho d'una manera planera i que tothom ho entengui, tu has estat estudiant com la influència de la nostra mare i el nostre pare deixa petjada en el nostre cos en els primers anys de la vida. O deixa una marca. Ens ho pots explicar?
Sí, jo no vaig arribar pas aquí pensant amb el pare i amb la mare i fins passats uns anys d'aquest estudi no em vaig adonar que quan feia una història clínica em trobava com si fos un psicoterapeuta preguntant a lo millor un senyor com havia estat la relació amb la seva mare o amb el seu pare o a l'entorn de l'escola, entre els seus germans, de com se sentia. Jo volia estudiar uns meridians que són 8 meridians fora dels normals, menys coneguts, que es diuen meridians extraordinaris, que de resultes del meu estudi me n'he adonat que no són uns meridians estranys, com se'ls considera, sinó simplement són els més primerencs que es formen i acompanyen el desenvolupament del fetus i del nen. Clar, teniu en compte que tot el que ens passa a la vida fins als 4 anys ni tan sols podem raonar-ho psíquicament perquè el sistema neurològic no està format. Per tant, tots els esdeveniments que els psicòlegs coincideixen en considerar que fins als 7 anys és quan es conforma la personalitat del nano, la major part i els més importants dels inputs que ha tingut aquest nano no els ha registrat en el seu sistema lògic del cervell, els ha registrat a les seves emocions, al seu cos. Clar, llavors, al llarg d'estudiar aquests meridians extraordinaris, específicament un que es diu Ren Mai, que és sobre el que parlo en l'article del Journal of Chinese Medicine, i un altre que és el Dumai, que ja n'havia parlat prèviament en la publicació francesa, d'alguna manera estan ressonant o reflectint-se en aquests meridians les influències arquetípiques paternes i maternes. No vull dir amb això estrictament que la mare biològica sigui la persona que transmet les influències arquetípiques maternes, ni que el pare biològic, és a dir, un nano pot ser adoptat o pot tenir una figura, per exemple, una àvia que fa de mare, o una tieta, una persona o una tata. Però mentre tingui aquests dos arquetips, d'alguna manera pot estar compensat en el que es refereix a la seva conformació, informació, relació bàsica amb el món. És a dir, l'arquetípic matern, que és el que un teòricament hauria de rebre de la mare, és la nutrició incondicional. És, fill meu, mira, jo sempre t'estimaré, siguis com siguis i facis el que facis. Clar, quan un nano rep això, de petit, és una persona que el dia de demà se sentirà que és vàlida per si mateixa, que és estimable per si mateixa, que no cal que faci res especial, siguis com siguis, facis el que facis. L'arquetip patern és molt diferent, perquè és el pare normalment influeix amb el nano quan ja està més desenvolupat i surt al món, i és el que l'estimula a fer coses, a sortir, a fer jocs, que li posa reptes, que li posa normes, que li posa límits. Llavors, tota la confiança d'una persona en els nivells mental, social, professional, tenen molt més a veure amb la ressonància sobre el arquetip matern. Ai, patern, perdó. Després hi ha un equilibri entre amb dos, eh? Sí. Perquè clar, quan tens un molt carenciat t'apunta les més sobre l'altre.
Però això també ens dona una pista de què important que és el tracte, ja des de la gestació fetal.
Sí, en l'article fins i tot argumento que hi ha estudis psicològics que demostren que hi ha una continuïtat entre els patrons, entre com es comporta un nano interuterus a dintre de l'úter i després un cop com a neonat. I per tant que la influència de la mare influeix el nano des de la concepció.
Així, com a consell final... Sí. Què hem de fer els pares? Estimar molt, fer molts petons, abraçar molt i donar
sempre,
molta autoconfiança?
Jo diria dues coses. Primer, els pares s'han de sentir tranquils fent el millor que puguin, perquè un no pot fer el que no pot fer i el que pot fer si ho fa ja és moltíssim, en primer lloc. En segon lloc, ser conscients de que el que tu li diguis al teu fill, el que tu facis pel teu fill, el que tu sentis envers el teu fill, pel teu fill no hi ha cap altra figura tan important que pugui substituir aquesta informació. És a dir, ningú que tingui cap amiga, cap amic, cap personatge tindrà tanta importància com el que en un moment determinat t'hagin dit el teu pare o la teva mare, o la figura que els representa.
Clar.
Només tenir consciència d'això i, per tant, potser abans d'obrir la boca i dir coses d'una manera mecànica, ser una mica curosos de... No,
pensar,
no vol dir que no hagis de posar límits o no vol dir que no hagis de... Però des d'on ho fas...
Pensar que això determinarà
moltes
coses.
Sí, no només el que dius, sinó el que sents i com ho sents. Sí. El llenguatge no verbal.
Oi, quin bon rotllo que tenim ara a l'estudi, Carme, sí. De debò, que ets contagiós, ets com una mena de font, jo diria, de...
Porto una copeta de vi, que he plegat tard de treballar.
Això també és alegria, això també és alegria.
Ah, sí, això és una mica relax.
Carme Martorell, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí al 8 dies, per explicar-nos això que realment és molt interessant, per donar-nos pautes i per la teva felicitat.
No, ara m'he explicat això de les cames que em tremolen.
Moltíssimes gràcies per convidar-me i fins la propera.
Un petó.